Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bé, hi ha una qüestió que ha passat aquesta tarda, que anem anat parlant, que és l'atemptat, l'intent d'assassinat a Alejo Vidal Quadras. A veure, Joan Torres, anem obrint fronts al voltant d'hipòtesis sobre què pot haver passat.
Sí, és que hi ha nous detalls sobre aquests fets. La policia continua buscant la persona que ha disparat Alejo Vidal Quadras, expresident del PP català i fundador de Vox. Segons la policia, és un professional que ha executat una acció planificada. I com dèiem, tenim una última hora. Anem cap a la capital espanyola. Arnau Mañé.
Descarten aquesta hora a RAC1 que hi hagi un motiu ideològic al darrere d'aquest atac a Vidal Quadras, que, com explicaves ara, un home ha disparat a la boca de l'exlíder del Partit Popular a Catalunya i fundador de Vox. Hauria fugit en moto, possiblement amb un còmplice, i això ha passat cap a 2:15 del migdia, just en el dia en què ell mateix, una hora abans d'aquest atac, havia fet un tuit condemnant la relació, o el pacte, més ben dit, entre Junts i el Partit Socialista. Per tant, fonts de la policia espanyola apunten a RAC1 i descarten que hi hagi una via ideològica en aquest atac.
Gràcies, Arnau. A tot això, el PP vaticina el final d'Espanya després del pacte entre el PSOE i Junts. Alberto Núñez Feijóo diu que l'Estat ha perdut, que els independentistes estan guanyant i que el PSOE ha desaparegut. El líder del PP insisteix que l'acord per la investidura s'ha assolit per conveniència personal de Pedro Sánchez. De fet, Feijóo acusa el president espanyol d'haver cedit a un xantatge que converteix, diu, en legals fets delictius. I ha comparat l'acord amb el 23F i amb ETA.
El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El golpe del terrorismo de ETA durante décadas y el golpe perpetrado por el independentismo catalán en 2017 fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España. En este caso, el desafío de los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del gobierno.
El PSOE ja respost a Feijóo dient-li que té un greu problema en el reconeixement dels resultats electorals. Els socialistes creuen que la seva falta de respecte a les lleis i la Constitució espanyola demostren que Vox se l'ha cruspit. Així ho ha dit la portaveu del PSOE, Pilar Alegría.
El señor Feijóo es el responsable de haber rendido su partido a la ultraderecha y que el Partido Popular esté siendo devorado por los ultras de dentro y de fuera de su partido.
I retreu a Feijóo que cregui que la democràcia és una parcel·la que només pertany a la dreta i la ultradreta. Tot plegat, com dèiem, després d'aquest acord d'investidura entre el PSOE i Junts, que les dues formacions qualifiquen d'oportunitat històrica, consta de tres parts. La primera detalla els antecedents polítics del conflicte entre Catalunya i Espanya. La segona deixa palès que aquest conflicte encara no està resolt i per això insta la negociació i els acords. I la tercera deixa clar que les dues parts encara estan molt lluny. Per això es pacta un mediador internacional per seguir verificar els pactes i reunions periòdiques també per tractar dos grans àmbits, la superació de les limitacions de l'autogovern i el reconeixement nacional de Catalunya. Aquí, mentre Junts reclama un referèndum i que la Generalitat gestioni tots els impostos, el PSOE rebutja que es voti sobre la independència i aposta per renovar el model de finançament. L'acord, que és d'estabilitat per tota la legislatura, també preveu la llei d'amnistia per tots els represaliats del procés des del 2013. A qui no convenç aquest pacte és a la CUP. Els anticapitalistes creuen que és un acord volàtil i inconcret que s'ha fet d'esquena al Parlament. El seu portaveu al Parlament, Xavier Pellicer, considera que Junts s'allunya de l'independentisme.
Junts ha fet el mateix salt que va fer Esquerra Republicana la legislatura passada i sembla que té per objectius més refer ponts amb l'Estat en el marc de la Constitució espanyola que resoldre el conflicte polític entre l'Estat i el nostre país.
Els comuns, en canvi, aplaudeixen l'acord i destaquen l'esforç que han fet les dues parts. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça d'handbol juga aquesta hora el segon partit del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de les 5 a l'Al Ahly egipci. De moment, tot just al minut 3 de partit, el Barça perd per 3-2. També avui, a les 8 del vespre, el Granollers jugarà a la pista del Bidasoa en partit de la Sobal. D'altra banda, en bàsquet, el Barça recuperarà Nicola Provitola i Rokas Jokubaitis pel partit de l'Eurolliga de demà contra l'Estrella Roja Roja després que avui s'hagin pogut entrenar amb normalitat. Avui qui juga és el Maccabi de Tel Aviv, el seu primer partit des de l'inici del conflicte a la Franja de Gaza. El Maccabi juga a la pista del Bayern de Múnich. També torna avui a la competició, en aquest cas a l'Europa League de futbol, el Maccabi Haifa, que jugarà contra el Villarreal a Xipre a 6:45 i a porta tancada. Més tard, a les 9, el Betis rebrà l'Aris de Limassol. Més coses, el blaugrana Jules Koundé ha entrat en la convocatòria de la selecció francesa per enfrontar-se a Gibraltar i Grècia. Són partits de classificació per l'Eurocopa que jugaran a partir de la setmana que ve. Encara en futbol, el Madrid ha anunciat una nova renovació, en aquest cas la de Fede Valverde, serà fins al 2029, i en tennis s'acaba de sortejar la Copa Masters, que començarà a disputar-se diumenge que ve a Turí, i el murcià Carlos Alcaraz ha quedat enquadrat en el grup amb Daniil Medvedev, Andrei Rublev i Alexander Zverev.
Els grups del moment actuen al Talarn Music Experience al Pallars Jussà. De Tiet. Figa Flowers. Antònia Font. Guillem Gisbert. Els Catarres. I molts més. 18, 19, 20 i 21 de juliol. Entrada ja a la venda al web del Talarn Music Experience.
A Lleida també sabem fer grans festivals en un entorn únic al costat del Pantà de Sant Antoni, a l'Okiosc.
I pel que fa al temps, les properes hores anirà afluixant el vent. Demà, a partir del migdia, bufarà moderat a les comarques de Tarragona i al sud de les de Barcelona i Lleida. Al matí hi haurà precipitacions a la Vall d'Aran i a zones properes amb una cota de neu de 1.400 a 1.600 metres. A la tarda s'hi mantindran i descarregaran xàfecs al nord de les comarques de Girona. La neu apareixerà entre els 1.600 i els 1.800 metres durant la segona meitat del dia. La nit, en molts casos, serà una mica més suau i de dia moltes comarques guanyaran un parell de graus.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Més de 55.000 persones ja han vist Fitzroy, la comèdia d'èxit de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel.
Quatre actrius catalanes fan els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia. Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim?
Per mi és un repte molt personal. Li tinc moltes ganes a aquesta muntanya.
Fitzroy torna al Teatre Borràs el 20 de desembre. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Desconnecta i suma't a la filosofia slow a Massa l'Agrost, el primer destí 100% ecològic de la península. Aquest Black Friday tens un 30% de descompte en allotjament per al teu viatge. Reserva entre l'1 i el 27 de novembre i gaudeix d'una estada única a Massa l'Agrost fins al 29 de febrer. Places limitades. Més informació a massalagrost.com i al 93 565 6060.
Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a la història interminable elmusical.com.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí...
Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts, ho portem valorant aquesta tarda amb diferents punts de vista, aquest acord de Junts i Partit Socialista Obrer Espanyol, aquest acord per la investidura de Pedro Sánchez, i ja ens ho ha avançat i ens ho ha anticipat en diferents ocasions el periodista i escriptor Ernesto de Kaiser. Per exemple, 24 d'octubre, al Versió RAC1.
La negociación fundamentalmente pivotaba en torno a las relaciones entre el PSOE y Junts, es decir, entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Y me da la impresión de que eso está fet.
Caray, em deixa sorprès.
Yo puedo afirmar sin dar detalle que yo creo, estoy seguro ya, que eso está fet.
Ernesto Ekaizer, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, honora...
Muy conmocionado, Tony, por el asesinato de Álex Vidal Caro.
Bueno, atentado.
Sí, durante Ernesto, años. Ernesto, tremendo, tremendo.
Pero Ernesto, atentat, de moment no...
Asesinado, no... digo, asesinato.
No, però si no l'han mort a l'Alejo
Vidal Cuadras. Perdón, por el intento de asesinato. Ah, bueno, está vivo y el parte del hospital dice que...
No, que está vivo.
No corre peligro.
Sí.
La bala le atravesó la mandíbula y tal. El intento de asesinato.
Sí, exacte, això sí, perquè no és mort i si no confondríem els oients. Per tant... Commocionat, no sé si... Bueno, ara mateix no hi ha cap hipòtesi, cap explicació del que pot haver passat, per tant, veurem si a nivell polític també s'utilitza, perquè a l'extrema dreta hi ha algunes línies a l'extrema dreta que ho estan utilitzant. Li anava a preguntar, Ernesto, sobre, tal com vostè va dir, fet, ha estat un fet, no són paraules, és l'acord que esperava o va més enllà del que vostè esperava o s'ha quedat curt del que vostè esperava?
No, yo creo que es un acuerdo muy meditado. La fecha en que se anuncia también es meditada, nos hemos despistado todos. Puigdemont esperaba el 9 de noviembre, le parecía la fecha simbólica de la consulta convocada por Artur Mas en 2014. Y bueno, eso le da un contenido simbólico. Y yo creo que el acuerdo es un acuerdo... transparente en el sentido siguiente. Cada parte pone lo que piensa sobre una serie de hechos. Y ahora no tenemos el proyecto de proposición de ley de amnistía, donde está, digamos, desarrollada la parte, el preámbulo, las razones de esa amnistía, y luego cuál es la amplitud de esa amnistía, a quienes llega... a quienes no llega en términos de acciones, no de nombres, claro. Y yo creo que sí, creo que es un acuerdo transparente en ese sentido, que se ha trabajado mucho y muy probablemente a mucha gente no le diga nada por el sencillo hecho de que lo que se hace es constatar más las diferencias que los pocos acuerdos. Hay un acuerdo que es fundamental, que es el de la ley de amnistía, y un acuerdo también fundamental para discutir en una mesa de diálogo todo lo que tenga que ver con la solución política del conflicto, por así decir. Entonces, desde ese punto de vista, pues es una cosa relativamente sencilla, llaman algunos puntos de la atención, es el caso de la, ahora se llama verificación,
sí.
Verificador internacional,
sí.
En el año 19 se llamaba relator,
exacte.
Se acuerda, con
sí,
la Esquerra Republicana de Cataluña,
sí, sí.
Y esto que parece un detalle menor, no lo es, porque le recordaré, y ahora cuando se lo recuerde se acordará inmediatamente, que en el año 19 2019, cuando se discutía el tema este del verificador o del redactor, como se llamaba entonces, un fedatario, Esquerra Republicana de Cataluña, el febrero, a primeros de febrero, el 5 de febrero del 2019, presentó la enmienda de totalidad para tumbar el proyecto de presupuestos, lo que precipitó las elecciones, la repetición de las elecciones generales. Es decir, las elecciones. Y el argumento que dio Joan Tardà es que las negociaciones eran muy difíciles, los momentos complicados, e insistió en la necesidad de un mediador neutral entre los partidos independentistas y el gobierno que actúe como fedatario, cito literal, y que ayude a resolver el problema. Se ve entonces, por lo tanto, que el tema del verificador es un tema, en fin, un tema relevante, lo era para Esquerra, en aquel momento incluso precipitó elecciones generales y no aprobó los presupuestos porque el gobierno se negaba a darle, a concederle, el Partido Socialista se negaba a concederle el relator, y ahora tenemos que ese relator, transformado en verificador internacional o varias personas, van a seguir los acuerdos. Esto supone una violación de soberanía, supone, bueno, es un acuerdo entre dos partidos, ojo.
Sí, sí, això ha estat subratllat permanentment, fins i tot amb les explicacions que s'han donat al comissari europeu, de que això és un acord entre partits, Partit Socialista Obrer Espanyol i Junts. No és un acord del govern espanyol. Per tant, ara s'ha de parlar amb la resta de partits i veurem si hi ha majoria parlamentària per tirar endavant aquesta llei de l'amnistia, tal com diu vostè. Per cert, que vostè ahir ens va assegurar que s'està cuinant una estratègia jurídica per impedir l'aplicació de la nova llei d'amnistia. Consistiria, vostè ens va dir, a dir que l'escrit va contra els articles 2 i 19 del Tracte de la Unió Europea i que, per tant, seria inaplicable. Aquests dos articles, exactament, del com... O sigui, la llei de l'amnistia podria esquivar aquests dos articles, Ernesto? O com s'hauria de fer per esquivar-los?
Si és que es poden esquivar? No. Estos artículos son artículos genéricos del Tratado de la Unión Europea, del TUP, que son unos artículos que se refieren a las libertades, a la democracia, a los temas de... el 19 se refiere, por ejemplo, al sistema de elección de jueces. Estos dos artículos son dos artículos que se han aplicado para en el expediente abierto contra Hungría y contra Polonia. Claro, en Hungría los jueces los elige el presidente de la República sobre la base de la propuesta de una oficina específica para ese tipo de nombramientos que recomienda. Claro, comparar a España con Hungría me parece realmente, en fin, además el PP y la derecha conservadora que siempre presume del papel de España, de lo que es España, imagínese usted ahora ponerlo al lugar de Hungría, y eso es lo que están pidiendo a Reinders. Le están pidiendo a Reinders que trate a España como a Hungría y a Polonia.
Exacto, sí, sí.
Entonces, por un lado, te dicen que, bueno, que España es una grande y, en fin, que su peso internacional y tal, y luego, cuando se trata de utilizarlo para llevar agua a su propio molino, dicen, no, que esto es igual que Polonia y que Hungría. Bueno, pero más allá de esto, lo que yo hablábamos ayer y apuntamos, es que hay una corriente de letrados y de juristas y conectados con los medios de comunicación y algunos jueces, que están diciendo, bueno, una fórmula para dilatar o por lo menos no aplicar inmediatamente y poner un stand-by en la ley de amnistía cuando ésta se apruebe y esté en el BOE, es plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que lo puede plantear un juez o lo puede plantear la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional. Eso evidentemente lleva tiempo y por lo tanto retrasa el procedimiento, aunque durante ese plazo, si Puigdemont estuviese en España, pues no podría ser detenido.
Vaya, no m'ho puc creure. Hem perdut Ernesto i Kaiser, ara el recuperarem. Estàvem parlant i valorant amb ell aquest acord entre partits, entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i l'acord de Junts. Mira, aprofitarem per celebrar-ho d'alguna manera. amb Maset, per exemple, que és una manera, doncs mira, doncs, vulguis o no, de passar també de regar la tarda.
A mi em va bé.
Clar, i a mi també. Mira, sí, aquesta hora, quan passen 20 minuts a les 5, dius, sí, a banda de la xocolata Jolong, que ja la tenim,
sí,
que aquesta és un fixe.
Agafes mitja presa de xocolata. Què us sembla si, si ho celebrem amb cava,
home,
nu, brut, natura i reserva
xocolata de Jolong, 70% cacau.
I una copa d'aquest cava.
Home, i la tarda resolta.
Escolta, que aquest cava, que he dit, cava, nu, brut, natura i reserva de Cellers Maset, sí, està reconegut no només com el millor cava del món, sinó també com el millor vi escumós ecològic, sí, 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 del món.
La combinació, sí, sí, la combinació és perfecta.
El van escollir al Campionat Mundial de Xampanys i Escumosos 2023, sí, celebrat a Londres.
És un acord.
No espereu
més. És com un acord. És un acord.
I compreu-lo ara per només 12,95 € trucant, sí, al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Bé, ara tenim... Exacte, Maset de Maset.
Maset.
Per tant, ja hem pres nota d'aquest cava. Ara convidarem a uns quants a salar. Mentre recuperem la connexió amb Ernesto i Kaiser, perquè l'hem perdut, cosa que realment...
És estrany,
Em sorprèn.
Que passi alguna cosa.
Treballant... des de fa tants anys en... bueno, sí, sí, ha sido él, però sí, quan no és un, és l'altre. Dit això, anem a repassar, Míriam, el que ha donat de si, perquè no ho hem pogut fer des de les 3, aquesta jornada intensa que seguirà a partir de les 7 amb les mobilitzacions a tot Espanya.
Sobretot pel que fa a les compareixences dels dos protagonistes del dia, que són doncs Carles Puigdemont i Santos Cerdán del PSOE, que han explicat aquest acord que ens enviaven de 4 pàgines, on doncs el procés, volen tornar el procés a la política i treure'l de l'esfera judicial, pactant aquesta amnistia incloent doncs casos de Lawfare. Carles Puigdemont, que això sí, ha dit que aquest és un inici d'acord de negociació i que no s'ha de generar expectatives.
Ara mateix no tenim res més a celebrar que la posada en marxa d'un procés de negociació com el que hem reclamat al sistema polític espanyol, jo personalment, des de fa més de 6 anys, assumint que això en si mateix no és la resolució a res. Avui, per tant, no va deixar cap expectatives i menys atesa la gran desconfiança que ens tenim i l'experiència històrica amb els compromisos a què s'ha arribat en el passat. Però sí que avui toca explicar amb convicció la potencialitat i el recorregut del marc de què ens hem dotat.
Santos Cerdán, que parlava d'acord històric i de tornar al tema de Catalunya a l'esfera política.
El pacto se asienta sobre las bases de devolver al cauce de la política cualquier disenso entre las administraciones públicas española y catalana, abriendo la posibilidad de un nuevo camino de entendimiento. El acuerdo entre el PSOE y Junts per Cat pretende conseguir un futuro en el que el crecimiento económico y la prosperidad de los ciudadanos marquen el paso de todas las políticas que se apliquen en España.
Un acord polític que inclou la llei d'amnistia, donar els vots a l'investidura de Pedro Sánchez i un pacte de legislatura. Què cobreix aquesta llei d'amnistia? Doncs Santos Cerdán ha dit que va dels casos que van del 2012 al 2023, seria aquesta etapa, però no ha volgut posar nom sobre la taula.
La llei d'amnistia a los que cubre es a la gente que ha estado relacionada con el procés desde sus inicios hasta la fecha de hoy o ayer que cerramos el acuerdo, ¿no? Esta noche. Desde el 2012 al 2017, al 2023. ¿Eh? Somos nosotros, sean los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros, ¿no? No se ha hablado de nombres en particular.
Puigdemont sí que ha explicat que hi haurà inclosos casos de Lawfare i que es valorarà quins són després de que s'hagin tractat en comissions d'investigació.
Però reconec que no són garanties absolutes per tal que no es continuï usant la Lawfare per buscar futures incriminacions. I en aquest sentit, com m'he referit abans, les comissions d'investigació de l'Operació Catalunya i del Catalan Gate aportaran proves i testimonis que condueixin a l'erradicació dels elements podrits que hi hagin, que hagin participat en la guerra bruta contra l'independentisme.
L'altre acord que han pactat és que tot això s'anirà validant a través d'un verificador internacional. Per què? Doncs perquè Puigdemont diu que no se'n refien.
No ens refiem de les paraules, no ens refiem de les promeses. Segurament l'altra part opina el mateix. I podrien fer un reguitzell de retrets que els avalarien la falta de confiança cap a nosaltres. No hauria de ser així, i potser un dia no serà així.
De fet, el que ha dit és que aquest és un pacte de legislatura, sí, però que si no hi ha acords, que es començaran a negociar, recordem, a partir d'aquest mateix mes de novembre, doncs la legislatura se n'haurà anat a noves.
Crec que a diferència de la legislatura passada, en què el govern de Pedro Sánchez va arrencar amb l'estabilitat garantida a la butxaca, aquí se l'haurà de guanyar acord a acord. Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. D'alguna forma, a canvi de nada, ha anat a la paperera de la història.
I aquests acords, ja ho hem llegit a l'acord, doncs que pràcticament tot són discrepàncies, perquè Puigdemont, Junts, vol portar en aquestes negociacions pactar un referèndum, també el tema del finançament autonòmic, i el PSOE ja ha dit que ells no estan pel referèndum, sí per donar un finançament singular a Catalunya, aquesta porta sí que està oberta, i també hi ha discrepàncies amb quina és la legitimitat de l'1 d'octubre. Junts li dona tota i el suena.
El Parlament és, i ho diu l'acord, el representant legítim del poble de Catalunya. És per això que Junts per Catalunya fa constar l'acord que defensa la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre i de la declaració d'independència del 27 d'octubre de fa 6 anys. I ho fa perquè són decisions preses en nom del poble de Catalunya i pels seus legítims representants.
I fins aquí. Ara hem de veure doncs, com són les reaccions doncs, de Pedro Sánchez, que no l'hem escoltat, però sí a Núñez Feijóo i el líder de Vox, que ja han fet aquesta crida a...
I també la portaveu del Partit Socialista.
Exacte, una
que
rebel·lió pacífica
ho ha fet a través d'un
vídeo.
Hem recuperat el fil amb Ernesto i Kaiser, aquí tornem a saludar. Ernesto, de nou, bona tarda. Ja el
sí, hola, què tal, Toni? Sí.
Sí, estàvem... Sí, bueno, digues, perdona.
Sí, no, quería decirle que... estamos hablando sobre, digamos, las circunstancias en que este proceso va a ser muy contradictorio y donde, digamos, lo que yo llamo el sindicato mediático judicial va a jugar un papel muy importante porque van a intentar descabalgar esta amnistía a la hora de aplicarla. Y hay, usted sabe, hay mecanismos jurídicos, está lo que se llama lawfare, por ejemplo. No sé, yo he leído una crónica en El País donde... Jordi Amat decía que, hombre, que normalmente en un estado respetable, viene a decir, no se puede aceptar poner el lawfare. Y a continuación habla de García Castellón. Pero claro, el problema es el siguiente: el lawfare, la guerra sucia judicial, es el contenido de una gran operación que dura ya varios años contra los rivales del gobierno del Partido Popular en su día. Estamos hablando de rivales internos, donde se utiliza la policía para recuperar material y se utiliza una parte importante del aparato policial, que es la operación Kitchen contra Bárcena, pero también estamos hablando de la persecución judicial a través de la guerra sucia judicial contra Podemos. Y también hablamos de Operación Cataluña, que es otra versión del lawfare o de la guerra sucia judicial. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, abordar esto de una manera directa? Bueno, diciendo que como parte de la desjudicialización, como parte de la primacía de la política sobre la judicialización, lo que hay que ver es efectivamente qué parte de esa judicialización no es guerra judicial sucia. Y esto me parece que es fundamental y lo han puesto ahí. Veremos a ver qué desarrollo tiene. Una cosa es el papel y otra. Y luego, en relación a la legislatura, yo creo que eso que dice Puigdemont, yo creo que es él está hablando con claridad. Él dice, si esto no se desarrolla, no tiene ningún contenido o ningún recorrido. Entonces, Tony, esto hay que ser, a buen entendedor, pocas palabras. Tony, hay elecciones en Cataluña, no sabemos cuándo, pero pronto, más pronto que tarde. No sé si serán en el 24 a finales o si serán en el 25. Entonces, claro, Puigdemont aquí tiene distintas alternativas y opciones. Y una de esas opciones, desde luego, es si no hay un progreso en ese tipo de... en esa mesa en la cual se ha acordado, más allá de la amnistía, por supuesto, evidentemente él puede, dejar de apoyar al gobierno. Eso es una realidad. Quien no asuma esto, quien crea que esta legislatura está blindada, una cosa es digan que es un acuerdo de legislatura, pero eso se puede decir. Luego, me parece que Puigdemont ha sido muchísimo más claro. Ha dicho, si no se desarrolla esto, no tiene ningún recorrido. Ergo, ¿qué quiere decir? ¿Yo me largo?
Sí, sí.
¿Hola?
Sí, 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 sí. No, és que l'estava escoltant detingudament. És el que diu vostè. Veurem com gestiona Pedro Sánchez aquesta legislatura, perquè, a més, ho ha dit clarament Carles Puigdemont en aquest resum que hem fet. No són quatre anys en blanc, sinó que haurà d'anar Pedro Sánchez donant concessions per continuar amb el suport de Junts per Catalunya.
Claro, entonces ahí yo creo que será muy importante ver todo el tema de todo el tema de infraestructuras, el tema de la fiscalidad, todo el tema de la reformulación del sistema de financiación autonómica, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta mientras todo el tema de la amnistía sigue adelante y se completa, mientras el gobierno pues tendrá que esquivar la maniobra del Tribunal Supremo, la situación en el Tribunal Constitucional, en fin, se abre un campo aquí de experimentación y de laboratorio larguísimo, Tony. Pero hay una cosa que es importante, la amnistía va a estar en el BOE, mal que le pese a todos los que se oponen, estará en el BOE. Una vez que esté en el BOE podrán hacer las maniobras que sea, durarán 4, 5, 6, 7 meses, si efectivamente el Tribunal Constitucional considera que es constitucional la amnistía, no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer, pueden incordiar, pueden molestar, pueden hacer lío, pueden hacer manifestaciones, pero no podrán evitarlo. Y creo que la amnistía, que es el aspecto central, a mí me parece fundamental, para empezar con Cataluña, que yo llamaría Cataluña Año Cero, que por cierto es el título de mi libro del año 19, empezar por el principio, me parece que la amnistía y antes el indulto sientan las bases. Ahora, yo le estaba hablando de Felipe González.
Sí.
Recordará, porque él hizo una intervención ayer en la televisión, en su fundación, en la Fundación Felipe González, hizo un intento pedagógico donde él explica que, en fin, él se alarma por este tema se preocupa por todos los enfrentamientos que hay, tal como él lo plantea, los enfrentamientos tienen que ver con, se han acentuado por el proyecto de amnistía, pero que ya venían de antes, y entonces él llama a la serenidad y tal. Pero en su análisis también toca otros temas, y desde luego él vuelve a manifestar que la amnistía va a abrir un melón, y de alguna manera deja entrever que estos enfrentamientos de los últimos días en la sede del Partido Socialista forman parte de esa apertura del melón. Y entonces él dice que el Consejo General del Poder Judicial caducó, por supuesto que caducó, es una realidad, hace 5 años, su mandato era de 5 y ya dura 10 años, y dice que caducó porque no les interesaba pactar realmente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, claro, él dice, no les interesaba. ¿A quién no les interesaba? Está claro que lo que está diciendo es que ni al PSOE ni al PP les interesaba. Y la realidad, y yo creo que Felipe González no lo puede ignorar, es que el Partido Popular con Casado utilizó al Consejo General del Poder Judicial contra el gobierno y también al Tribunal Constitucional y los convirtió en 2 cañones de artillería contra Sánchez. Entonces, no es que no se pusieron de acuerdo en nombrar, es que el PP controlaba tanto el Consejo como el Tribunal Constitucional. Y entonces, los enfrentamientos de estos días no tienen que ver con la amnistía, tiene que ver con una situación en la cual el Partido Popular utiliza las instituciones judiciales, las bloquea cuando le hace falta, porque es su manera de desgastar en una guerra de artillería contra el gobierno socialista o el gobierno de coalición, si usted quiere. Uh-huh. Entonces, el ejemplo más claro es que Zapatero también intentó conseguir el apoyo del PP para negociar con ETA. Y sin embargo, el PP le negó la paz y el pan y la sal. Mariano Rajoy le llamó, que le decía que traicionaba a los muertos. Le acusaron de vender Navarra. Bueno, Zapatero persistió. ETA fue, que había sido muy golpeada, ETA declaró primero una tregua y luego dejó de matar. Bien, ETA fue derrotada. Bueno, el PP nunca hizo un gesto ni una declaración mínima reconociendo los esfuerzos del gobierno Zapatero. Y entonces no hubo consenso, entonces tampoco. Entonces ahora tampoco. Pensar que aquí se podía hacer consenso era imposible. Y entonces aquí no vamos a un sitio, a una cosa que tiene que ver con la perversión, ¿no? En mi opinión, del Partido Popular. Y es que el Partido Popular se va a beneficiar de esta amnistía. Se va a beneficiar políticamente, porque cuando, digamos, el péndulo político cambie, y se incline hacia otro lado, evidentemente eso llega y hay sus ciclos, y Feijóo, si sobrevive la situación interna del PP y sigue siendo el candidato, y si llega a la Moncloa, se beneficiará, podrá empezar en Cataluña una etapa nueva, donde el tema penal está resuelto, donde ya no hay que discutir sobre el indulto ni la amnistía, y podrá ser política, en lugar de hacer de aplicar su consigna leña al mono, que es la política del PP en Cataluña, y donde no se come una rosca, seamos francos.
Bueno, a tot això, com dèiem, avui s'ha presentat aquest pacte entre partits, i a partir d'aquí, com dèiem, viurem i passaran moltes coses que anirem explicant a l'antena de RAC1 i
però entre d'altres. Però tindrem una amnistia, que sí, és
sí,
important.
Sí, sí, però bueno, de moment el pacte ara falta veure-la feta realitat, cosa que anirem explicant aquí al programa. Ernesto, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
adéu. Adéu-siau, gràcies, Ernesto i Kaiser. Fem un minut i mig. A les 5 de la tarda s'han publicat dues notícies científiques que ens porta tot seguit Josep Corbella, acompanyat avui de Dani Arbós. Entrem en matèria en 4 minuts. Algunes d'elles, podríem dir que esperançadores.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Passat i present s'entrellacen a l'emotiva història de l'Antoni Benaiges.
Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.
Els guanyadors al Molla, Enric Auquer i Laia Costa protagonitzen el mestre que va prometre al mar. 10 de novembre als cinemes.
Tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
Black is Black a Conforama. Gaudeix d'un 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i d'un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només del 10 al 14 de novembre. Conforama.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo.
Sí, sí, aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat, que ens alimenta, ens reconforta i ens fa gaudir. Per això, quan el cos et demana caldo, dona-li el que es mereix. Aneto.
Trinxat Carlí, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlí.
Què hi pinta una energètica més a la teva vida? Doncs no ser una energètica més. Si el seny a tu també et diu que ha arribat el moment de dir prou, passa't a l'energia infinitament sostenible, econòmica i teva, amb la qual avui arribem a tot Catalunya. Passa't a Bassols, l'energia que mira pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Pensa en un producte. Ara imagina que si en compres dos, te n'emportes tres. Molt bé, oi? Era un detergent Ariel Oxi o un torró al Corte Inglés? Si no ho eren, no passa res, perquè per l'aniversari de Supercor i Percor i al supermercat al Corte Inglés tenim més de 3.000 productes en 3x2. Algun deu ser.
Supercor i Percor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I a més, 25% de regal amb milers de productes i 1 milió d'euros en premis.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. I recorda tant, aquest dissabte se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11. No et quedis sense cupó. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest pont de desembre, amb Rosa dels Vents, carrega les piles abans de festes i gaudeix del millor temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un pont de desembre inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs canviem el decorat, ja desmuntem el decorat del pacte, tot i que evidentment estarem molt pendents del que pugui passar aquesta tarda a diferents punts del país amb aquestes concentracions. Nervis. Veurem com... Bueno, nervis. Sí, sí, sí. Nervis, de veritat. Avui doncs, ho viurem a veure què és el que passa, perquè no sí. M'estranyaria que tornessin a desenvolupar, a acabar amb incidents. Bé, entrem en matèria i ho fem saludant el Josep Corbella, periodista i col·laborador per al periodista de la Vanguardia, col·laborador del versió de RAC1, entre d'altres mitjans. Josep Corbella, bona tarda.
Molt bona tarda.
Dani Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
El Josep, que és expert en ciència i salut i que ens porta per començar una notícia que hem conegut fa poca estona, que acabeu de publicar aquesta tarda a la Vanguardia, que és la del primer mico del món format, no és el seu cas, senyor Buigas, amb cèl·lules de dos embrions diferents, que ja és una realitat. I ha nascut a la Xina. A veure, explica'ns una mica el combinat, perquè no l'hem acabat de...
I a més, les cèl·lules d'un dels dos micos dels quals, en els quals ha gestat, emeten llum verda. De manera que...
Ara sí que ja, ara sí que necessito que posis, mai millor dit, llum a la foscor. Perquè no hem entès. Ja
de manera que aquest pobre mico
ja no entès,
emetia llum...
El mico?
Des, sí, sí, des del cap fins a la punta de la cua.
Què dius?
Inclosos els testicles.
Però com si fos però... un arbre.
I ara us explicaré per què és important.
Com si estigués amb un contrast de... Mira, això ho sap molt bé el Dani Arbós, un contrast amb el PET-TAC.
Per exemple, aquí brilla també per fora, per tant, diu els testicles, posem com dos boles de Nadal.
Com pot ser que brilli per fora? Com pot ser? És que és brutal, això.
L'objectiu d'aquesta investigació era fer un mico que es diu quimèric. Quimèric vol dir que està fet amb cèl·lules de dos animals diferents. És diferent, no és el mateix que tots nosaltres estem fets amb cèl·lules de dues persones diferents,
sí.
Però és des de la primera, llavors naixem a partir d'una sola cèl·lula, això és la reproducció habitual. El quimèric és diferent, és un animal que ja s'està formant, li posen com si fos un empel cèl·lules d'un altre, i de manera que es desenvolupa amb cèl·lules de tots dos. És com un mosaic.
Com una pera empalcada d'una poma.
Perdó?
Sí, com una pera empaltada d'una poma.
És com un empel.
És una nectarina.
Aleshores, per poder saber de quin és l'origen de les cèl·lules quan l'animal es desenvolupa,
sí,
a una de les dues, un dels dos animals originals, li afegeixen una proteïna que es diu proteïna verda fluorescent, que té la capacitat, la propietat d'emetre llum fluorescent, de manera que quan l'animal es desenvolupi podran veure quines proteïnes, quines cèl·lules emeten llum i quines no, i podran veure si realment han aconseguit fer un animal quimèric o no. Yeah. Per tant, aquest animal, quan va néixer, es van trobar que efectivament emetia llum verda, que era el que va confirmar que havien aconseguit fer un mico.
Però per tot arreu emetia llum verda?
Sí, pel cap, pels testicles, per tot arreu.
Però si hi havia cèl·lules de l'altre
dia... Com un semàfor en dansa.
La llum... Sí, sabia
que, no, que en principi mig mico brillava, no? I mig
com
no.
Mig?
Clar, perquè
té repartit.
Sí, ho té repartit.
No, perquè, com
deia el Josep, bé, la meitat d'un i d'altre, si només té llum una meitat, doncs en principi la meitat de cèl·lules, dient-ho així una mica general, la meitat de cèl·lules brillarien i la meitat no brillarien. Llavors sabries les que brillen, que venen d'un, i les que no brillen de l'altre.
Que fos verda va ser la senyal que havia sigut un èxit, si havia sigut vermell.
Efectivament. Sí. I el fet que...
Si no, no podia ser vermell, només podia ser verd.
Que els testicles també emetin llum verda...
Això és important?
És important, perquè demostra que la seva cel...
Moment, la broma qui la fa? Perquè jo...
Està vostè desbordat, com el Barça el dia de la Real Societat.
Aquí plego tot.
L'estan passant per davant i per darrere.
Demostra que els testicles també són quimèrics i, per tant, que es podria fer en el futur un llinatge com criar animals quimèrics sense haver de tornar a començar de nou cada vegada. Un cop tens els primers, si sobreviuen, no com aquest pobre mico que al cap de 10 dies va morir, que gaire sa no va néixer, però demostra que es podria arribar a fer, diguem, una granja, un laboratori amb aquest tipus d'animals.
I quins dos animals van unir? El mico i...
Els dos eren...
Amigos. Això ja s'ha fet, o de l'os formiguer...
No,
més difícil que el dels micos. Això ho vas acceptar. Però és formiguer.
Li deixo fer la broma i després l'explícula d'aquest.
I després hi ha l'os mandrós, que és entre un os i un nini. Aquests que no estudis ni treballen, aquests adolescents. Que... Hi ha el mosquit tigre, que també, déu-n'hi-do. El tigre també vas acceptar que difícil. I després hi ha entre animals...
Cargol poma, no el tenim? El cargol poma?
Però clar, ja és entre animal i planta.
I el múscul zebra.
Exacte. I després hi ha el Gil Manzano, que la persona i una poma, que aquest també va costar.
Aquí està bé.
Aquí poca broma, que això saps com acabarà?
Digue-li.
Amb l'illa del doctor Morró.
Ah, ui, aquella pel·lícula.
Una pel·lícula.
Quin mal rotllo, aquella pel·lícula.
Que tots són mig
bèsties, mig persones. Pel·lícula agafava... Exacte, feien el que deia el Corbella.
Agafava una persona...
Una persona
i
un animal, una mena de porc, I sortien com persones en forma de porc senglar.
Una cosa raríssima.
Sí, però això de la fosforescència aniria molt bé per si tens un accident a la carretera, sortir del cotxe i no cal posar-te l'armilla.
És que l'armilla ja no...
Bueno, i la pregunta, Corbella, és això de què servirà en un futur?
Segons diuen els investigadors xinesos que ho han fet, entre ells un de Castelló, el doctor Miguel Esteban, que treballa a Xina des del 2008, és xinès d'adopció, servirà per investigar malalties humanes, molt especialment malalties del cervell, perquè el seu raonament és que convenen models animals el més semblant possibles a les persones. Per tant, per estudiar les malalties del cervell, millor un mico que no un ratolí. I aleshores el que intentaran serà introduir les modificacions genètiques que causen malalties en persones en cèl·lules dels micos. Des del nostre punt de vista... planteja un debat ètic sobre si és correcte, si és acceptable fer aquest tipus d'experiments amb micos en laboratori.
Bueno, i si no és així, l'excusa queda bé.
I quan m'heu preguntat de quin animal ho havien fet, els dos són macacos menjacrancs. Coneguts perquè els agraden a la platja buscar crancs i menjar-se'ls.
Com els persegueixen, endavant o van enrere per perseguir-la?
També deuen tenir unes dents fortes, perquè menjar crancs. Bé, passem full, després anirem a la segona notícia que hem conegut aquesta tarda. Però abans, el Dani Arbós ens vol parlar de les neurones que provoquen el mareig.
Sí, no sé si sou dels que us maregeu, hi ha gent que doncs, sabeu que té tendència, hi ha vegades molts nens, els nens quan són petits, sí, doncs es maregen el cotxe. El cotxe.
Sí. Doncs, aquest estudi... I l'avió també, hi ha molta gent que
sí, es mareja. Hi ha molta gent que com que es mareja, entre el que es mareja i el pànic i tot, veu i això és un problema als avions, eh? Que això s'ho dic, cada cop veu més, hi ha més agressivitat als avions.
Des del meu parer, hauria d'estar prohibit beure alcohol als avions. Però això encara no s'estila, perquè jo he vist autèntiques...
Bueno, quan vam anar...
Autèntiques nits de borratxera a dalt d'un avió que t'acollona perquè comencen a saltar dins l'avió i dius, bueno, això...
No pots sortir, més, eh?
No, estàs allà atrapat i els has d'aguantar. És més, hi va haver un viatge que ens van fotre a sobre...
Ens van tirar a sobre...
Els gin tònics, del Taja que anaven.
I patates fregides, tot el que anava a l'obrir ens ho anaven fotent a sobre.
Pitjor és quan el pilot és que va borratxo, que és que ho passes malament.
Fa poc un s'havia pres uns bolets al·lucinògens. Sí. M'ha sortit. Bé, doncs ara...
Ja diuen que si els pilots passessin control de drogues i alcoholèmia, més d'un no podria pilotar.
La meitat d'avions.
Van automàtic.
La meitat. La meitat d'avions.
No vull entrar en matèria, però això...
Bé. Les neurones.
Sí, anem amb les neurones, a veure.
Mareig. Doncs, un equip d'investigadors.
Uns altres investigadors.
Sí, en aquest cas...
Avui, per ser, el Basté ha fet un al·legato que ja n'està fart d'investigadors, d'estudis, perquè avui hem conegut l'estudi de si dormes 8 hores seguides, no? Era a Àfrica, com era això? 8 hores seguides que ja no calien més hores, o 6 hores...
Sí, s'ha dormit el Basté avui, justament.
I ha dit que ja n'està fart de tants estudis sobre la son, sobre tot tipus d'estudis, i que se'n va fer punyet tots els que van estudiar.
No, home, no, que així avança el progrés, avança
bueno,
el coneixement.
Perquè avui ha fet una queixa considerable al voltant del món de l'estudi.
Doncs anem aquest cas és pràctic i és molt interessant perquè investigadors, a més això, ho han fet investigadors de neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquí, conjuntament amb la Universitat de Washington, això sí, ho han fet en ratolins, eh? Han identificat les neurones específiques que provoquen el mareig.
Una altra pregunta que trasllado. Fins a quin punt és fiable sempre treballar amb ratolins i després
trasllado-ho als homes? Aquí s'ha de fer el salt en humans, que aquesta és la dificultat. Però en aquest cas han agafat ratolins i els han donat voltes.
Amb la cua.
Perquè es maregessin.
Els han agafat per la cua i els han fet girar.
Els han maregat, però així han aconseguit identificar les neurones que provoquen el mareig. De fet, després ho han comprovat en activant aquestes neurones amb els ratolins en repòs, s'han marejat i, en canvi, inhibint-les i fent donar voltes als ratolins, no s'han marejat. Això, si es trasllada o s'identifica després en humans, seria útil per trobar fàrmacs, no?
Però ja n'hi ha, no? No hi ha la biodramina.
Sí, però molts d'aquests actuen per una altra via que provoquen somnolència. I, en canvi, aquí, en aquest cas, per exemple, hi hauria una altra via que ara, amb un tipus de medicaments que ara es fa servir per problemes gàstrics, que podrien servir per no marejar-se.
Això va passar amb la Viagra, eh? Que la Viagra havia de servir per... No havia de servir pel cabell? O era al revés?
Per l'atenció arterial. Sí, per l'atenció, per la hipertensió, correcte.
I després van veure l'efecte secundari.
Això passa.
Inesperat.
Sí, la gent anava a dir com li ha anat el medicament.
Sabeu com el van veure? Perquè quan van fer l'assaig clínic, que els voluntaris s'ho prenien a casa, quan acaba l'assaig clínic havien de tornar el que sobrava. I es van trobar que misteriosament no tornaven. I a partir d'aquí van preguntar què passava, van investigar-ho, va costar que la gent reconegués per què no ho tornava, però a partir d'aquí és quan Pfizer va descobrir que la Viagra tenia un efecte per potenciar l'erecció.
Això funciona bé amb algú, però no sabem què.
Totes maneres, podria ser respecte a la notícia que has comentat, Dani, que en els ratolins se'ls activin aquestes neurones i això no tingui res a veure amb les neurones que s'activen en els humans quan ens maregem.
Sí, però sí que és cert que són mamífers i, per tant, tenim moltes coses semblants. Hi ha una part, vull dir...
Però con quin tipus de ratolí estudiar? Con ratolí macho o ratolí hembra? Porque això del marell, sobretot, le pasa a la dona, ¿eh? Porque, mira... Mareig i mar de cap, que no falla. Jo he tingut una pila de cita con noia, con chica, que quan arriba el moment de... Ja saben, no?
Pues no s'ha preguntat per què li diuen això?
No, lo que se ha de preguntar és perquè sempre te diuen ui, lo tendrem que deixar per un altre moment perquè hi ha un mareo i un mar de cap
que... Suposo que veient-lo vostè és per no mareig, és per vomitar
directament. No, bueno,
no és de mareig, és de rujar.
Jo tinc solució, si me porto aquí d'emergència ibuprofeno i biodramina, i a corta, les ofereixo la pastilla i me diuen que no. Que el mareo i el mar de cap no se les treuen con res.
Estan vomitant.
Que la deixe sola.
Jo és prendre'm una pastilla
tortilla contra el mareig i està marejat abans d'agafar el barco.
Sí, perquè vostè ja, ja et predisposes. A mi quan
clar, ja m'has mentalitzat en què et marejaràs.
Jo quan més m'he marejat estic d'acord amb vostè. Quan he anat en vaixell, que jo en vaixell sí, aquest del que abans se'n deia Transmediterrània, els que fan els ferris aquests, sempre que anava amb aquests, que em prenia la pastilla abans, sempre agafava unes marejades de nas.
Abans de pujar el peu...
Abans de posar, perquè era només posar el peu i aquella olor a...
Sí, a mareig.
A mareig. Sí, perquè al barco hi ha una barreja, en aquest tipus de ferris, de barreja de... La benzina que porta...
Sí, fa molta por del carosè, que no sé què és carosè o el que és, fa una olor...
Perquè és un tipus de...
Benzina humida.
Chapapote cremat.
Fuel oil. Sí, perquè fa olor cremat.
Cremat, chapapote cremat. La sal de mar, sí. El vomitat que queda de la resta del passatge.
Peixos cremats per pel mateix motor.
I tot de gavines que es van cagant amb tu. Perquè ja les tens allà esperant que els hi llencin la merda. Bueno, anem amb una segona notícia. Aquesta sí que és important, perquè tenim Josep Corbella, la segona notícia de la tarda. Novetats relacionats amb el càncer de mama. Què ens pots explicar?
Que un equip de recerca de Barcelona, liderat pel doctor Gomis, Roger Gomis, de l'Institut de Recerca Biomèdica...
És català.
Ha descobert un dels mecanismes que causa les metàstasis del càncer de mama. No només això, sinó que ha trobat les molècules responsables. I una d'aquestes molècules, hi ha un fàrmac ja existent en assajos clínics que la contrarresta. Per tant, és una recerca que obre la via a evitar, a reduir el risc de metàstasis en persones que tenen càncer de mama.
Una molt bona notícia.
Gran notícia, però ja ho han provat? Ho han provat ja o no? Encara no?
No encara. Aquest fàrmac existeix, però s'està provant per leucèmies, per un tipus de leucèmia. En el cas concret del càncer de mama, el doctor Gomis és un deixeble científic del doctor Massaguer, de Joan Massaguer, català, que treballa a Nova York. El doctor Massaguer va ser pioner, ara fa 20 anys, en estudiar les metàstasis. És un dels primers que va dir... estem estudiant el que causa el càncer i hauríem d'estudiar què causa la metàstasi, que no necessàriament és el mateix que el que causa l'origen, perquè la gran majoria de problemes que tenim en persones amb càncer no és pel tumor primari, és per les metàstasis. Aleshores, Joan Massaguer va començar la línia de recerca en metàstasi, Roger Gomis va anar a formar-se amb ell com a investigador postdoctoral a Nova York, i quan va tornar aquí a Catalunya cap al 2007 va crear el que en deia el MedLab, el laboratori de metàstasi, i fa 15 anys que té aquesta línia de recerca i ha fet resultats molt importants.
I d'on són?
D'on són qui?
Els científics catalans.
A veure, perdoni una cosa, sobrevalora...
No, té raó. No són de Fuengirola.
Exacte.
A veure, és que diu unes tonteries com una casa. O sigui, aquí hi ha tot un seguit d'investigadors que investiguen, un pot ser català, l'altre pot ser de Massachusetts, i l'altre pot ser de, doncs, no sé, d'Índia.
No són de Palos, com a Fresón, no?
És que diu...
Són catalans.
No ho sabem, potser l'equip hi ha algú de Palos, perquè, clar, són equips amb gent de tot arreu.
És una mentalitat curta com les ulls de posició.
Perdona un moment, té raó o no té raó?
No, no té raó.
Com que no té raó?
Pues perquè ara són catalans, coincideix, però també n'hi han d'extremenys, d'investigadors que estan...
Si no tens res a dir.
Vostès sí que no tenen res a dir, que sempre estan amb el català. Són catalans, en aquest cas sí, com d'altres. Sempre estan amb el de terror.
També hem de tenir en compte que vostè també és català. El qual també contrarresta la mica la
persona.
Tinc aquí al davant la llista dels investigadors que han participat en aquesta recerca, que són unes 20 persones, el director de la recerca, efectivament, Roger Gomis, Roger, un nom molt català, juntament amb Luciano Di Croce, italià, que treballa a Barcelona, al Centre de Regulació Genòmica.
I els italians què són? Una còpia dels catalans, perquè ens han copiat la pizza. Una còpia per als catalans, que ens han copiat la coca de recapta i li diuen pizza.
I viu i treballa
a Catalunya. I el Carquinyoli també tenen un altre, que com es diuen aquells carquinyolis italians? Festus Chichis.
Bueno, a veure, digues.
Altres noms, Alexandra Agustinova.
Nova.
Alicia Llorente, sense accent a la I. Maria Teresa Blasco, amb accent a la I. Investigadores, les dues, de l'Institut de Recerca Biomèdica. I tot suma.
El
món de la recerca hi ha molta mobilitat. És com els equips de futbol, com els grans equips de futbol.
I què va dir el president Pujol? És català qui viu i treballa a Catalunya. És català qui viu i investiga a Catalunya. Per tant, són catalans. Siguiente tema.
Bueno, siguiente tema que ens el porta el Dani Arbós, i és una... El que no entenc és com per què estudien això, però bé, en tot cas...
Home, perquè és interessant, tot és interessant, tot és coneixement.
Bueno, tu m'explicaràs ara com saben què somien les aranyes.
Bé, el que s'estan plantejant és que potser les aranyes somien. I llavors una de les...
O sigui, no ho saben segur.
No, però què han vist?
Com ho vols saber?
No, a veure... Clar, com ho poden...
Somien amb ser Spiderman.
No, però a veure...
Són els ratpenats, sí. Volen ser el Batman. És el somni normal. Si som...
Què passa? Quan sabeu el son, abans que parles dels estudis, que a l'Esté no li interessen els estudis de la son, bé, doncs sabem que hi ha unes fases, la fase REM, la fase no REM, la fase REM és la que, ja, això que es diu REM perquè és dels moviments oculars ràpids, és on hi ha els somnis, no? Quan somiem és que estem en fase REM i es considera que és la fase en què...